Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. S'ha fet aquesta tarda el primer pas per equiparar els permisos de maternitat i de paternitat. Tots els grups del Congrés dels Diputats han votat a favor d'una proposta d'Units Podem perquè pares i mares tinguin 16 setmanes cadascun. I també la Cambra Baixa ha obert avui la porta perquè l'eutanàsia tingui una llei i estigui garantida per la sanitat pública. És també un pas, en aquest cas amb el suport de tots els grups, amb l'excepció del PP, que donen suport a una proposta del PSOE que contempla el que qualifica de final anticipat de la vida amb l'objectiu d'evitar l'allargament del patiment en persones amb malalties greus i incurables o discapacitat crònica que impliqui un gran sofriment. En plana política, Pedro Sánchez ha avisat avui des de Berlín, on s'ha entrevistat amb la cancellera alemanya Angela Merkel, que l'independentisme ha de girar full del que representa l'1 d'octubre i afegir-se al diàleg dins el marc de la Constitució. Ha estat en la compareixença informativa posterior quan el president del govern espanyol ha tancat la porta a un nou referèndum després que tant el president Quim Torra com el vicepresident Pere Aragonès afirmessin que calen més jornades com les del referèndum. A 15 dies de la reunió a la Moncloa entre els presidents català i espanyol, Pedro Sánchez ha assegurat que ell i el seu equip estan treballant perquè aquesta cita sigui un èxit. Han quedat en llibertat amb mesures cautelars els 6 detinguts per haver presumptament agredit sexualment una noia el 19 de maig passat a Molins de Rei quan sortia d'una discoteca. Els detinguts van passar a disposició judicial a Sant Boi entre dijous i divendres passat i es va acordar per ells mesures cautelars les sol·licitades per la Fiscalia. I acabem destacant que Estela Maris, l'organisme de l'Apostolat del Mar de Barcelona, necessita voluntaris. El seu responsable, Ricard Rodríguez Martos, fa una crida de cara a la festa de la Mare Déu del Carme i es pot trucar per oferir aquest voluntariat al 93 443 1965. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Ràdio Estel. Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. S'acaba l'escola, s'acaba el mes de juny i s'acaba una nova temporada del programa Paraules d'Amor. Ja sabeu que el nostre és un programa d'orientació familiar que ens acompanya durant el curs escolar i on parlem de molts temes que poden ajudar a les famílies, com per exemple educar els fills en l'etapa d'infantil, fomentar l'hàbit lector, fer un bon ús de les xarxes socials o afavorir la comunicació amb els adolescents. Parlem d'àmbits diferents, però amb un objectiu comú: fer que el repte d'educar sigui una mica més fàcil i tenir idees i exemples per aplicar a la vida diària. De ben segur que ha estat un curs intens, ple d'estones en família, tutories a l'escola, activitats extraescolars, esport i, qui sap, potser aquest any heu fet un curs d'orientació familiar. Ara toca aprofitar l'estiu per desconnectar i fer balanç de tot el que hem après i del que volem millorar de cara al curs que ve. Així, doncs, avui dediquem el programa a fer un resum del curs, per recuperar els temes importants i preparar els 2 mesos que ens queden amb els fills, perquè fem vacances a la feina, però no a la vida. I és moment de dedicar temps als nostres, al marge d'obligacions i rutines. Toca el merescut descans, canviar d'activitats, relaxar els horaris i gaudir del temps d'estiu en parella. Perquè un altre dels temes clau del nostre programa ha estat la comunicació entre el matrimoni. L'arribada dels fills pot fer trontollar la parella i en un programa que es diu Paraules d'amor us hem acostat trucs i anècdotes per mantenir viu l'amor entre els esposos, perquè no podem oblidar que per educar bé els fills el més important és que els pares s'estimin. Avui, doncs, farem la darrera tertúlia de la temporada i repassarem els temes claus que han anat sortint durant aquest curs. Una estona de ràdio dedicada a parlar d'educació, família i parella, sempre en to positiu i amb la il·lusió d'arrencar-vos algun somriure, perquè amb humor s'educa millor. Comencem.
Una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en mar. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos de peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Doncs estem escoltant un tema de Blaumut que es diu Pan, Boli i Sal, i ara dèiem aquí als tertulians que és una cançó que recorda molt aquest esperit estiuenc. Em diu el Jordi Carretero, que és el tècnic, que sempre posa la mateixa cançó quan acaba la temporada, i no sé si és ben bé així, però sí que és veritat que és una cançó que ens recorda aquests moments d'estiu, de bicicletes, d'amics, de berenars a l'aire lliure. I avui encarem el darrer programa del curs, us ho deia, avui és una mica de recapitulació, canviem una mica el nostre format perquè no hi haurà temps per l'entrevista, sinó que farem una tertúlia una miqueta més llarga perquè puguin sortir tots els temes. L'Aureli ja està amb el boli
tots,
a punt.
Tots no sortiran,
perquè diu,
eh?
És que tots no sortiran, és Val. Que anem de triar 5, és que ja el tinc en una llista. Perquè és veritat que hem parlat de moltíssimes coses que no les podem treure totes, però sí les més importants. I per fer aquesta tertúlia, recapitulació, resum, balanç del curs, tenim els nostres tertulians de capçalera, tots ells de l'Associació Fert. Comencem amb l'Aureli. Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda.
El curs s'acaba, eh?
Sí, sí.
M'ha arribat,
no,
eh?
No dic sortosament des del punt de vista del programa, no.
Que sempre ens fa il·lusió, eh? Venir els dimarts a la ràdio.
Perquè tots ens convé.
Tots ens convé. Ara fem una mica de pausa, però ens retrobarem. També tenim el Josep Maria Dell. Josep Maria.
Bona tarda.
El nostre influencer digital, que està amb el telèfon, fins i tot.
Buscant coses d'última hora.
Molt bé, molt bé. Ara temps de desconnexió, però avui encara el tenim aquí ben connectat. I la Laura, Laura Sánchez, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs amb tots tres farem aquest temps de tertúlia. Jo m'incorporo, ja sabeu, soc la Magda Minguet. I avui dèiem temes importants que han sortit. Si us sembla, ja que el programa es diu Paraules d'amor, comencem amb el tema de la parella, de la comunicació en el matrimoni, perquè el temps d'estiu a vegades porta més separacions. Ara que tenim més temps, en comptes d'estar més units i dedicar-nos més temps a les converses, potser és un moment que surten més coses i que acabem de la parella una mica fins al capdamunt, no, Aureli?
Sí. Bueno, el que passa és que aquell que és important és tenir clar que s'han de posar mitjans. Uh-huh. Perquè no s'ha de confondre, doncs, el sentiment, amb l'estimació veritable, que aleshores incorpora la voluntat. Quan és només sentiment, doncs mira, un moment determinat, pel que sigui, doncs una parella pot estar una mica més despistada, per dir-ho d'alguna manera. Els sentiments, escolta, mira, doncs ara sembla que no ens estimem tant, no tenim detalls, no tenim cura d'estar un per l'altre, bueno, tot això pot passar, pot passar. Ara, és bo que el plantejament sigui, a veure, estem parlant en sèrio ara, eh? Mantenir viu l'amor, l'amor veritable també implica la voluntat. I aleshores, que això no vol dir en cap moment despreciar els sentiments, simplement que són fets. L'amor veritable aleshores es manifesta en fets, en coses que realment estàs fent per l'altre, d'un per l'altre. I els fets són actituds, a vegades són bon humor. Dius, el tema que estic fent, bueno, doncs és molt... posar bon humor. Posa-li mal humor, a veure què era.
Ja veurem, ara com va, no?
Ja veurem com va la comunicació. Aquí diu la comunicació i altres coses, uh-huh. No? I aleshores, quan parles de posar els mitjans, jo diria de posar tots els mitjans. Allà, bueno, tots vol dir tots aquells que estan al teu abast i tots aquells que te n'adones que els hauries de posar. Per tant, no es tracta de dir, bueno, doncs per mantenir viu l'amor, a veure si revifa més a base de... Bueno, sí, sí, està molt bé, doncs recordar coses passades, està molt bé. Tot això està molt bé. Però fets concrets que suposin, doncs, un donar-se, un fer coses per l'altre.
Vaja, que ens ho correm, no? Que doncs ho treballem, això.
Fets. Jo volia dir, senyora, només fets.
Uh-huh. A vegades quan parlem del matrimoni, de la relació entre parella i així, sempre tenim aquesta primera visió com que costa, que és difícil...
Que ara arriba l'estiu, que l'hauré d'aguantar tots els dies...
Que ara ens veurem més hores... Jo crec que és una oportunitat boníssima, boníssima. I que s'ha d'aprofitar, perquè és temps d'estar una mica més relaxat, almenys quan, en el mes o els 20 dies que tenim vacances, sí. Val? Que estem un per l'altre més hores i més, no sé...
Sense compromisos, no? Val? Sense obligacions.
I llavors doncs, tenim aquesta ocasió de saborejar, no?, el temps d'estar junts. Llavors, és molt important doncs, tornar a fer-se l'interessant per l'altre. O sigui, no? quan fèiem, bueno, quan érem nòvios, no? Doncs ens arreglàvem, buscàvem un tema de conversa... Bueno, eren persones interessants amb la comunicació, amb l'aparença física... Doncs tornar a rescatar això, és igual si pentinem canes o si tenim arrugues... És igual, no importa, perquè per l'altra persona sempre es pot tastar o ser atractiva. Uh-huh. Aleshores, doncs, ens hem de tornar a arreglar i pensant en l'altre.
No cuidar amb aquests
mateix,
detalls, eh?
O amb els altres, sinó amb l'altre, amb la meva parella, no? I bueno, doncs aprofitar aquest estiu o aquests moments d'estar junts. que no sempre han d'acabar amb discussions.
No, un esmorzar a la terrassa, va, no, petits detalls, això no,
no té
sense
preu.
Presses,
això no
té preu. Tot l'any esmorzem cuita corrents, doncs poder-ho fer amb tranquil·litat,
exactament,
per exemple.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Doncs això, cuidar els detalls i arreglar-nos de cara a l'altre. Josep Maria, precisament vam tenir la Victòria Cardona parlant d'aquest tema. Es deia La recepta de l'amor en parella, el llibre que ens va presentar aquí a Ràdio Estel. Hi ha alguna recepta?
Totalment d'acord amb el que heu dit fins ara. És que poc
són els
es
ingredients
pot
claus, no?
Sí, aviam, malauradament, el dia a dia, la feina, els fills, no ens permet el que ens permet les vacances. Reconquistar i reenamorar. És fantàstic. I depèn de l'edat dels fills, els hem de gaudir d'ells a les vacances, evidentment, una part d'elles, però l'altra part, fora bo, que els que tenen edat doncs, treballessin i així es guanyen uns dinerets, els que no neixin en unes colònies o en algun casal, i nosaltres tinguéssim temps, m'entens, de, bueno, de fer totes les coses que el dia a dia no...
No ens ha permès.
Ja sabeu que hi ha aquelles preguntes, no? Que l'has estimada avui, no? Tothom pensa que sí, i després la segona... Però ella ho ha notat, elles diuen que no ho noten, eh?
Sí, que s'ha de notar, s'ha de notar, eh? Que ho noti,
nois,
no?
Ara tenim l'estiu per aprofitar perquè es noti.
Bueno, ells i elles, també.
també. Recordo molt,
ho han de notar.
En aquest programa me'n recordo molt que parlàvem, no sé si era el tema de la comunicació en parella, que el Josep Maria feia referència a alguna estona de sortir tots dos, te'n recordes, Laura?
Sí.
Que hi eren?
Sí.
I una de les opcions va ser ficar els nens al congelador. Te'n recordes, Josep Maria?
Efectivament, clar que sí.
Va fer riure molt, allò.
Clar que sí, escolta. Bé, està molt bé, però, a més, el que diem sempre, però els nens ho entenen perfectament, eh? Vull dir que lo important, la base, si no la família no funciona, és que el pare i la mare s'estimin. Llavors, clar, també necessiten el seu temps per estimar-se, perquè és que si no, no...
Sí, sí.
I com que estem dient que és un programa de repàs, eh? Una de les coses que ens sembla que va quedar clar, almenys en el programa que ho vam fer, que parlàvem de matrimoni, és la jerarquia amb l'amor. Vull dir que primer, davant de tot, som esposo, vull dir, marit i muller, som parella, eh?
Això és el
després,
principal, no?
Principal, després hi ha, doncs, uns fills, i després doncs, hi ha uns pares, eh? Que a vegades no viuen o s'hi viuen, però els hem d'ajudar, etcètera, no? Però aquesta jerarquia, que amb un paper no costa res posar primer, segon i tercer, a la pràctica, doncs, tot i que ha d'haver-hi una unitat, i què vol dir? Que si un fill està mal, no, perquè estigui malalt, doncs que si necessita ser escoltat, doncs, en aquell moment fas de pare, o la fas de mare, quan... però que un és conscient que, per damunt de tot, el que no pot ser és que un deixi de ser espòs, esposa, i es capfiqui en ser pare o ser mare, eh? Que això de vegades pot donar-se el cas. Eh?
Però tot quan els nens són petits, no?
Sí, però amb manifestacions. Vull dir que no és que ho digui, no és que un... però hi ha fets que dius, bueno, sí, el resultat és que et crida el nen i estàs per ell, no sé què. Però jo t'estic explicant això, no em fas cas. Per exemple, no, que si un dia no passa res, però si això es dona molt, doncs aleshores la jerarquia trontolla. I és bo, ja que fem un repàs, repassar primer esposos, segon pares, i després som fills dels nostres pares.
Eh? I després amb aquest tema de la jerarquia dels amors, també com que som, les persones tenim diverses dimensions, o sigui, tenim la dimensió, doncs, jo què sé, doncs això, o sigui, diversos àmbits, el tema del treball, el tema de les relacions socials, el tema de les aficions, el tema dels diners, el tema de la família, el tema dels sentiments transcendent. Tot requereix del nostre temps, dels nostres esforços, de la nostra energia, no? Si hi ha equilibri en tots aquests àmbits, no?, d'aquestes dimensions, la cosa va bé. A la que un d'aquests punts requereix pràcticament tot el nostre temps i la nostra energia, els altres van...
Desequilibrant-se.
Uh-huh. Llavors, que ho tinguem en compte, perquè a vegades hi ha gent que posa molt el pes en, jo que sé, ara m'ho invento,
a la
però...
feina, no?
Posar la feina. Uh-huh. I sempre, no, ja m'entendran a casa, ja m'entendrà la família, ja ho comprendran. És només una etapa, sí, una etapa que ja fa 10 anys que dura, no? I llavors, doncs, la família se'n ressenteix, els fills, l'equilibri que aporta un pare i una mare, l'estabilitat a la família, si hi és, no té res a veure amb l'absència paterna o materna. Mm? Si algú posa doncs, tot el seu èmfasi, temps, dedicació, il·lusió, en, per exemple, fer esport, no? Mantenir-se saludable, menjar bé, cuidar-se, anar a un gimnàs, sortir hores i hores a fer no sé quina activitat, descuidant doncs, la feina, doncs,
o la família,
doncs, o l'ús dels diners, pues, hi ha pues, gent que és manirrota, no? I doncs vinga de capricis, i vinga, ai, l'última novetat, ai, l'últim iPhone, ai, l'últim sí. No sé què, ai, el cotxe que l'he de canviar. I clar, tot repercuteix d'una manera o una altra si no hi ha equilibri. O sigui que, bueno, pues, també és una mica els efectes, no? No amb persones només, sinó amb tot el món que ens envolta a cada una de les persones.
Uh-huh. Ha quedat clar que ho hem de repartir d'una manera equilibrada perquè res se'n ressenteixi.
I dintre d'aquest equilibri, penso que ens hem de fer el propòsit de la continuïtat. És a dir, el que no val és dir, vine, tinc 20 dies de vacances, fantàstic, tu. Ara faré això, el reconquistaré, però escolta, arriba el 30 de juliol, el 30 d'agost, i au, guapo, fins l'any que ve. No, home... No,
ens trobem a l'estiu que ve,
no, eh? No, però pensem una miqueta en sèrio. Evidentment que és el moment, doncs, potser, doncs, el que tingui diversos fills, a fer activitats amb cada un d'ells individualment, partint d'aquelles estones de conversa, però, bueno, però si es vol, ja tens per tot.
Uh-huh. No, hi ha una, això que estava dient la Laura abans, a mi em sembla que, com que estem de repàs, vull dir, estem de repàs.
Sí, 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 això és
un programa
molt
de repàs.
Important, el repàs, que si no enviarem algú a setembre.
Vull dir,
que,
en el fons, és viure el que es diu la unitat de vida. És dir que... i la unitat de vida, la vida... quan deia que una mica repartir i tal, és que repartir, però harmònicament, tot alhora, tot alhora. És com aquell que pren, doncs, unes vitamines, però ha de prendre amb una quantitat, no masses, perquè aleshores perjudica el fetge, o perjudica, jo què sé, amb un altre òrgan del cos, no? Per tant, quan això es fa bé, aleshores un no té tenir por que la jerarquia que havien començat al començament, allò de dir, som esposos, després som pares, som fills... No, quan un intenta fer-ho bé i hi ha unitat, aleshores no hi ha problema. Que si un, per damunt de tot, viu la primera fase només, que si l'aparell s'estima, estan fent el millor per ser bons pares. O sigui, ja vivint el primer, ja no et preocupis, que ja gairebé amb això ja està fent el segon. Per tant, normalment, si es viu el primer, doncs hi haurà dies que un, com que també és bon, vol ser bon pare, farà moltes coses pels fills. Vull dir, i alhora, quan un vol estimar els fills, si no descuida el que és primer, ja té dues coses fetes. Per això dic, si no descuida el que és primer, perquè és primer, per tant, jo volia, per fer repàs, no hi ha afegit res del que deia la Laura, però sí que he volgut que amb un repàs a vegades agafes el llapis i dius sí, sí, ho he entès, però li poses amb llapis vermell,
no?
Subratllar,
no?
Dient estima això
molt, no?
És compatible, i és més, no solament és compatible, és que fent-ho funciona.
Mm-hmm. Doncs això, a veure si funciona, perquè sempre diem en aquest programa també que l'exemple és el que més funciona en educació, eh? Si ells veuen aquest efecte o aquesta estima a casa, doncs segurament també ho aplicaran.
És que és una necessitat bàsica, sentir-se estimat, per aprendre a estimar. Llavors, l'entorn familiar és el nucli d'on es dona aquest primer amor incondicional, peti qui peti, siguis com siguis, estiguis com estiguis, no? O aportis el que aportis, perquè hi ha gent, doncs, de petits que aportem ben poca cosa, aparentment, no? Però ja comences a rebre l'estimació dels pares o dels germans, dels avis. Si un se sent estimat, és capaç de donar-se també, perquè és recíproc. Si aprens a donar-te, és perquè abans t'han donat, no? Llavors, aquest paper és vital amb els primers, que són pare i mare, no? I després també, doncs, en horitzontal, els germans, no? els altres familiars, no? Jo pensava que és una gran tristesa les persones que se senten soles. I això vol dir que no tenen gent al voltant que els estimi, perquè poden tenir centenars de persones, però quan un se sent sol és perquè no hi ha ningú que l'estimi. Bueno, doncs fes tu primer el primer pas i ja veuràs com també de retruc et torna aquesta estimació. O sigui, no pensis sempre que són els altres que t'han d'estimar primer, sinó que un també ha de donar per
poder... Sí, com un bumerang, no? També ho has de llançar tu a vegades perquè això torni. És veritat, que és molt trist sentir-se sol quan a vegades estàs envoltat de gent. Uh-huh. Doncs aquesta recepta ens l'apuntem, la d'estimar-nos molt. I ara també dèiem, arriba l'estiu, és temps d'estar molt en parella i també molt amb els fills. Un altre dels temes que sempre surt és el tema de l'autoritat, que si hem de ser autoritaris o no és això, tenir autoritat, no té res a veure amb l'autoritarisme. Aquest tema l'hem parlat altres vegades, aquests mesos d'estiu que a vegades es fan llargs, costa que els nens facin cas?
Això costa, però és bo que els pares s'ho creguin. Perquè el problema de l'autoritat, que ara en parlarem, com a repàs, no? Uh-huh. Però és que no és que és una cosa que estigui bé, que es comenci... No, és que és una necessitat. De tal manera que si uns pares no tenen autoritat no podran educar bé els fills. De la mateixa manera que un professor que no tingui autoritat de la classe...
També doncs, li costarà més,
no, no, clar. És que podrà tindre una programació molt ben feta, possiblement, però és que no la farà pràctica, perquè sense autoritat no es pot donar una classe. No es pot donar una classe. Per tant, no serveix per res, no? Amb la qual cosa, compte, a veure, pares, és una necessitat. És més, els fills necessiten de l'autoritat dels seus pares. Una vegada un ja sap que és necessari, aleshores hem de veure el segon pas. Doncs abans podem parlar i d'una volta, no? Per exemple, primera, doncs, si no tenim prestigi, perquè sempre es diu que una persona té autoritat en una matèria, doncs és que, home...
En sap molt.
Sap molt, uh-huh. I tal. I que és una autoritat en l'esport, doncs tothom diu, té autoritat, per què? Doncs perquè té prestigi, té prestigi. Per tant, ja només enceto el tema, però podem seguir que va per aquí, eh? Va per aquí l'autoritat, més que res va per aquí. Doncs hem de tenir prestigi davant dels fills. I tenir prestigi com a pares no és exactament igual que tenir prestigi com a jugador de futbol, que si no marca gols, doncs, o si és un porter i li han fet un gol que és molt trist, doncs, etcètera, etcètera. Allà perds el prestigi per una cosa d'aquest estil. No. El pare és un cúmul de virtuts, qualitats, de saber escoltar moltes coses. I amb això és més senzill, encara que pugui ser difícil, però és més senzill, perquè al camp de ball, ser bon pare és estar disposat a ser bon pare i, per tant, donar-se amb els fills. I, per tant, això et dona prestigi. O sigui, que jo només hi volia assenyalar que és necessari i que cal prestigi. A partir d'aquí podem seguir. No sé què us sembla a vosaltres.
Jo estava pensant ara que els pares som guies, que anem pel davant i que hem de mostrar el camí en els fills. I primera cosa, quan un fa un camí, quan un comença doncs, una excursió, per exemple, ha de saber on vol arribar. Uh-huh. Quan sabem on volem arribar, sabem quin camí hem d'agafar i quin és el que no arribarà a bon port.
Per tant, improvisar gaire, perquè si no dones molta volta i t'acabes perdent.
A vegades et pots equivocar de camí, no passa res. Tenir prestigi no vol dir no equivocar-se mai. Els pares també ens equivoquem. A vegades un crit o un mal gest o el que sigui una reacció d'un pare o d'una mare en un moment de nervis, d'estrès, de que els nens no creuen, doncs a vegades saltes. No passa
normal,
res.
Sí.
Home, que no s'arribi a les mans, evidentment, uh-huh. No? Però a vegades doncs, perds una mica la pau o la serenitat. No uh-huh. passa res, ens equivoquem, no passa res. Inclús si hem renyat o castigat algú que no tenia la culpa. També
no passa
res,
sí,
ho hem
sí,
de
sí.
saber. Però després hi ha el rectificar, que és desfer aquest camí que t'has equivocat, tornar enrere, dir, mira, ho sento, perdona, m'he posat nerviosa, t'he cridat, t'he castigat, no et tocava, sí. doncs mira, uh-huh. ja està, no passa res. Veus? Tots aprenem. A tu també, quan et passi, doncs, també pots demanar perdó.
I disculpar-se també davant dels fills, és molt
ja està.
Bon,
tornes a recuperar aquella autoritat o aquell prestigi que aparentment havies perdut, que no l'havies perdut, només aparentment. Però, com deia, és aquest camí, no? I llavors els camins tenen límits. Tenen el de la dreta i tenen el d'esquerra, no? Si passes cap a una banda, caus al precipici. Si te passes a l'altra, jo què sé què et passa, no? Doncs nosaltres som els que hem de marcar aquest camí. Per tant, quan els fills s'extralimiten o s'equivoquen, tu has d'anar dient, set, ep, fins aquí, ep, cap aquí no, cap allà. I això és l'autoritat. Però l'autoritat sense mals modals, sense crits, sense imposar, sinó proposar i ensenyar a mostrar. Si nosaltres anem pel davant d'aquest camí, ens veuran sense que ens donem, ni ens n'adorem.
És que sovint l'autoritat es confon això, no? Una persona molt seriosa,
no,
una persona
clar.
Que crida, que té a la línia, no? I és tot el contrari, no?
Exacte.
Mira, dos idees recordatori, allò que dèiem del repàs, no? És important, a l'hora de l'autoritat del pare o mare, que sigui reforçat per l'altre. És a dir, quan diu una cosa al pare, que la mare ho reforci, o a la inversa.
Tots dos a
perquè
una,
això és a dir, s'ha d'anar a una amb aquest tema, si no és impossible, no? I potser valdria la pena recordar aquelles cinc coses que dèiem als pares, no? Que els dèiem, escolta, si et falla una de les cinc, repassa, perquè vol dir que tens deures ara a l'estiu, no? Recordem que era no cridar,
Que tothom hi sent molt bé, no?
Tothom hi sent molt bé, no cridar, no amenaçar. Uh-huh. Una cosa és dir el que et passarà, establir les normes, però no amenaçar. No repetir les ordres, estem en la línia dels otorrinos, senten molt bé els nostres fills, no cal repetir. No castigar sense avisar, és a dir, un nen se li ha de donar els límits, dir, mira, veus, si passes d'aquesta ratlla et passarà això. Però clar, si passa, li ha de passar. L'autoritat significa, el precís significa, jo marco unes normes, però també, d'alguna manera, estic pendent del compliment d'aquestes normes. No? I la cinquena que dèiem, que era la que més fallem tots, no aixecar els càstigs.
Jo fallo en totes.
Aquí. Ai,
m'ha passat un 5, home, un 5, un 10, no.
Faig, amenaço, però... castigo pues desmesurat, ten... crido, faig tot. Doncs
pues tens deures a l'estiu.
Sí, jo ja soc de setembre, eh?
Ara, a veure, una perquè puguis tenir algun punt. Com... No, que quan deia, parlava del prestigi, doncs una vegada una forma de tenir prestigi és amb el servei. I què vol dir servei? Doncs pues, un fill se n'adona... Que pot comptar amb el seu pare. O dir, no, ja no li pregunto, però és igual, no farà cas. I a més, que no li importa, si l'està preocupat de no se sap què. Sí, eh?
Això no li interessa,
per,
no,
per tant,
meu pare?
Quan es manifesta amb actes de servei, això té a veure amb el que deia abans, de fets, eh? Amb actes de servei, sap que el meu pare m'escolta i, a més, sempre em dona un consell. Alguna vegada, doncs, discrepem una mica, però s'ho pren en sèrio i em dona un consell. És més, jo sé que sí, està ocupat, però si realment el necessito, no em falla, eh? No em falla, no, està.
I, mira,
falla. Eh? Sí.
I en aquests moments, precisament, estem passant, visquent uns dies, que està molt bé poder comprovar això de l'autoritat com a servei o l'autoritarisme, no? Perquè estem passant un mundial de futbol, llavors, una autoritat servei podria ser que deixes de veure...
Ja m'estranyava que no sortís res d'això.
Deixes de veure el partit.
I això que no juga el Barça, tu imagina't.
No, un moment, no.
A veure, com s'ho ha fet venir, això?
Sí, autoritat servei vol dir que al moment clau de la jugada el teu fill et pregunta alguna cosa i tu deixes de veure el partit i...
Maria.
I autoritarisme és quan fas servir el nen perquè et vagi canviant les patates i la cerveseta,
bueno,
perquè empalmes els partits.
Escolta,
has posat dos extrems, eh?
El nen estarà encantat si... Jo em sembla que si enmig d'una jugada clau et vol explicar alguna cosa, li diràs, espera, m'ho dius d'aquí 5 minuts, eh? Em sembla
no,
que...
A mi, recuperant o rescatant el que deia fa un momentet en Josep Maria, que deia, doncs, que els pares no ens hem de... com es diu, desautoritzar un a l'altre. Mm? Llavors, o contradir-nos. Per no contradir-nos, hem de parlar abans de què farem amb tal qüestió, o què fem amb tal situació, o què fem amb aquest nen. Mm? I la decisió a la que arribem és la decisió de tots dos, no d'ell que m'ha imposat o d'ella que m'ha convençut a la força. No. Ho hem parlat, ho hem comentat, hem donat voltes i hem decidit que faríem tal cosa. Pues tots dos a recolzar allò. I després no desautoritzar-nos vol dir que, encara que l'altre s'hagi equivocat, en aquell moment davant dels fills, no podem dir fer callar la nostra parella dient, no, això no és així, no. O sigui, hem de callar, tampoc fa falta aplaudir, no? Però hem de callar. Si fa falta, després en parlem i tornem a refer aquella qüestió, sempre disculpar-lo davant de les possibles equivocacions, errades, moments sí, dolents,
com que deies,
no?
Tots ens equivoquem, també, com a pares.
Clar. I disculpar-lo dient, pues, mira, potser no se n'ha adonat, o potser pues, estava, jo què sé, nerviós per un tema de la feina, o no es troba massa bé, o el que sigui, no? O allò de dir, bueno, no li diguis a la mamà, o no li diguis al papà i fem tal cosa, no? Home, si és una tonteria, en plan, doncs, que l'has convidat a un gelat 3 minuts abans d'entrar a casa per sopar... A veure, també és lleig dir-li, no li diguis que ens hem menjat un gelat. S'ha de poder dir de tot. Mira, ens hem menjat un gelat. Si no té tanta gana i no es menja la verdura, però doncs
després,
la guardarem per demà,
si
no?
Si li dius el gelat, comences a infringir les regles del Joan Maria. Crides, amenaces...
I per això, en l'actualitat, hi ha una eina tecnològica que és fantàstica, que es diu WhatsApp, que tu estàs anant cap a casa amb els nens i li estàs escrivint a la teva dona, escolta, mira, ha passat això i tal, vés-te preparant, no?, perquè ho sàpigues, no? És una forma de comunicació.
Fes-me un sopar, lleugeret, que venim del burger. No? Ja venim bastant tits.
Més postres.
Ah, i una cosa que, indirectament, però que té molt que veure amb això, és educar sempre en positiu. Vull dir, quan un realment valora i creu en les possibilitats de millora d'allò que estàs exigint, que estàs manant, que tens autoritat, escolta, has de fer això, però hi creus, ho transmets d'una forma, que clar, cada fill es transmet d'una manera o una altra, que en el fons el fill percep que tu hi creus amb ell. Això et dona prestigi, això et dona autoritat. Mm-hmm. És el contrari, si d'entrada, bueno, no sé si val la pena que t'ho digui, però això ho has de fer perquè, no sé, si el desmoralitzes, aleshores perds prestigi, en conseqüència perds autoritat. I qui diu això, tot el que sigui, els que sigui, educar en positiu. És a dir, presentar les coses no tant com no facis això, com mira que bé, que amb el bé que fas això, jo que estic segur que això altre encara que no has fet mai, perquè mira, aquest encàrrec no l'has fet, però segur que ho faràs bé, perquè ja m'he fixat que moltes vegades, etc, no? És a dir, educar en positiu et dona prestigi i et recolza l'autoritat.
Déu-n'hi-do. I un altre dels temes que ara pot sortir a l'estiu, ara dèiem, no?, allargar les converses amb la parella o tenim temps d'esmorzar tranquils i parlar de coses, un dels temes sempre hauria de ser l'educació dels fills, perquè, com ens deia la Laura, no?, a vegades hem de saber també cap a on anem d'aquest camí, tenir algun objectiu clar, i sé que l'Aureli és molt amant de fer llistes o de fer plànings, ell té graelles setmanals...
Amb un problema com el nostre de tant...
Sí o
tant...
no? Ell sí, ens diu, sí, no, jo sí, faig sí. Per setmanes, setmana a la vista... També la parella potser és moment, el matrimoni, de que seguin i diguin quins objectius tenim. No? Perquè segons la franja d'edat dels seus fills, doncs en tenen uns, en tenen uns altres, i que ara estableixin una mica aquesta direcció, no? Que tots dos fiquin la brúixola en el mateix moment, en la mateixa adreça, per arribar a bon port. Potser és ara el moment de plantejar-se objectius educatius, o esteu massa cansats ja per pensar en educar fills?
Que la repassin, la brúixola ja la tenen posada.
Sí, vols dir?
Sí, home!
Sí. Que la repassin, que seguin ara i facin una mica balanç també del curs, com estem fent nosaltres.
No, l'única qüestió que també s'ha de tenir en compte és que... hi ha etapes educatives, i els fills van creixent. Hi ha coses que, per exemple, aquest estiu doncs s'han de fer, però potser el vinent s'hauran de fer d'altres, perquè la nena ja comença a agradar-li un nen, i etc. Perquè aquest nen... Perquè passen coses, i hi ha situacions diferents, i no passa igual un estiu que un altre. Possiblement s'ha de revisar, no? Però sí que té molt que veure en que els grans principis s'han de materialitzar. S'han de materialitzar, dir, bueno, doncs mira, això, ja que estem de vacances, jo tinc que parlar del nen d'aquest temps. Per exemple, un tema que surt, que durant el curs sempre el traiem, el tema de l'educació sexual, per exemple, no?
És el moment, potser, ara, no?
El tema de l'educació sexual, que no podem parlar ara, perquè avui es tracta de fer un...
No, però vull dir, però és el moment de parlar-ne,
dic,
a casa.
Una idea molt important és que no és un tema d'informar 2, 3, 4, 5 o 50 coses, que no, perquè últimament el cadavall hi sabran igual, sinó d'orientar. I això és una conversa que ha d'estar oberta. Una conversa vol dir una que no és d'un dia, que està oberta. És un tema que saps que sempre
que
parlaràs.
Que va sortint, no?
Bueno, per cert, allò que vam dir, mira, per cert, aquesta pel·lícula, mira aquest comentari. I com que és una conversa oberta, a l'estiu també dona peu a parlar d'aquest tema, no? I, per tant, per cert, el nen, l'altre dia em vaig enterar que un amic seu li va comentar que tal. Bueno, doncs és una conversa oberta que tu has de fer-ho, o entre tots dos hem de dir, etc. Conversa oberta no és... 4, 3, no sé, ja veurem si seran 4 o 40, les que siguin, no? Per tant, és un bon moment perquè aquests objectius es vagin cristal·litzant. Ja que estem a l'estiu, doncs, bueno, doncs, no, concretament l'actualitat d'aquest estiu té un marc de referència. Un nen de 2, o de 4, o de 6, o de 8 anys, no?
Em sembla molt important que clar, bueno, sí. Com a objectiu, evidentment, no sé si cal fixar-ho com a objectiu, perquè jo crec que surt de natural, no? Aquesta intimitat que hem d'agafar-nos entre els membres d'una família. I la intimitat vol dir, doncs, respectar doncs, els altres, amb com pensen o com fan o com són, però també tenir doncs, totes aquestes converses que estem dient, alguna més, doncs, més íntima encara, no? Com pot ser això de l'equació de la sexualitat i l'afectivitat, no? Altres que ja doncs, la mateixa vivència de família doncs, ja fa que aquests lligams, aquesta intimitat es vagi creant. A mi, a vegades, parlar d'objectius educatius sembla com jo, agafar un llibre i vinga, començar a dir...
Sí, sembla com feixuc, no?
De dir, uf,
jo no sé quins objectius tinc,
però
no?
És que jo crec que també, a veure, hi ha valors universals i que tots els pares volem per als nostres fills, valors transcendentals, o sigui, tots volem que siguin generosos, sí. Que siguin treballadors, que siguin honestos, que siguin sincers, que siguin obedients. Tots aquests valors que són universals a qualsevol societat i a qualsevol època de la història, tots els pares bons, els bons pares, han volgut això pels seus fills. I volem els pares que els nostres fills siguin encara millor que el que som nosaltres. Per tant, bueno, doncs, amb la vida diària, des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir, estem educant. Estem educant doncs, amb tots aquests valors que dèiem, no? Clar, els pares doncs, hem d'acceptar, com sempre diem, pel davant donant exemple. Però tot és com una unitat, no? Una unitat que anem transmetent totes aquestes virtuts o qualitats que volem per la família, pels fills, no?
Per tant, no són objectius molt rebuscats, eh? Són
no,
els valors
no,
universals, el no. Que dèiem, el que volem, no? Que jo, siguin generosos, que sí. Es donguin als altres, que siguin
treballadors.
Recomano
un llibre de l'Stephen Covey, que és Famílies altament eficaces, que és molt maco i molt interessant, i, bueno, l'abast de tothom, i molt, vull dir que no és un totxo, eh? O sigui que ara a l'estiu, si algú se'l vol llegir, doncs és un bon llibre.
Covey no, és Famílies altament eficaces, sí. No?
No totes les coses les posarem en pràctica i tampoc fa falta doncs, que fem el 100% del que diu allà el llibre. Però agafar quatre idees d'aquest llibre és molt pràctic.
Uh-huh. És que és el moment, ara
prenem
l'estiu.
Prenem nota, eh?
Ara l'estiu és el moment i, a més a més, els nanos ho volen i ho necessiten. I no es tracta del pare pesat de manual que diu bueno, cada dia, de 5 a 6, tindrem tu i jo una conversa...
Amb un PowerPoint.
T'has equivocat, no? I aquest no és el...
Porta llapis, si voli.
Farem apunts.
Però sí, de la vida, d'aquests valors, d'aquestes virtuts, de coses que es trobaran en la societat actual, doncs donar arguments, donar-los... Perquè ells ho volen, ells ho necessiten, perquè després ho necessitaran fer-ho servir, amb la qual és molt bo temes del que sigui, però bueno, que nosaltres anem allà sembrant i donant criteri. Perquè ells el recullen i és un moment distès per fer-ho jugant o...
En qualsevol ocasió, no? Estan a la platja o anant en cotxe o, que dèiem, anant a menjar un gelat.
El que sí és interessant i s'ha de fer és parlar de tots aquests temes amb la nostra parella, amb el nostre marit, però abans de que passin desgràcies o coses negatives, quan ja tinguem la família feta un caos, no? No, és que no hem de fer de bombers, hem de preveure que això arribarà, que allò passarà...
Tallafocs, ja, no? Ja anar a tenir-ho ben segat que no se'ns fiquin flames.
Sí, perquè quan hi ha alguna cosa negativa i llavors ja és ai, arreglem-ho, com ho fem? No, ho has d'haver-ho previst. Com deia l'Aureli, hi ha etapes que saps que l'etapa de l'equilibri, no? Amb els 3, 4 anys ja comencen l'etapa... Doncs l'etapa de les mentides, l'etapa de, jo què sé, de la descobrir a l'altre, no?
Amb
la seva diferència.
Sí.
Saps que això passarà, no pots... Ai, ens ha agafat el toro, no?
Ui, ha sortit de nit i no torna. I són les 3, què ha passat?
Ostres, m'ha pispat 50 euros del monedero, no?
Aquí què passa, no? És veritat.
Apagar el foc sempre està bé, sempre es pot, però hi ha una part que s'ha cremat. En canvi, si tu mulles quan està seca la fusta, doncs no...
Anar mantenint, tot això.
Efectivament.
És el moment de la comunicació, clar.
Això que estem dient ara, que queda molt bé, valors i tal... Amb la societat en què vivim no és tan comú, això. I de vegades els pares es preocupen que no prengui mal, que estudiï, que mengi de tot, que estigui ben vacunat. Que no... o sigui, pas... bueno, val, tot això està molt bé. I probablement, amb una societat que de vegades promou contravalors, perquè ho promou, materialisme, etc. Bé, ara no
es tracta... Clar, només cal mirar els mitjans de comunicació,
jo, etcètera, no? Davant d'això, dius, moment, aquí haig de fer hores extres. Quan dic hores extres, potser no sé si en qüestió de temps, però dir... o realment em proposo aquest objectiu de fomentar la generositat perquè facin actes generosos, perquè vegin exemples de generositat, perquè els pares som generosos. O sigui, eduquem pel que som, eh? Vull dir que, va, o sigui, ho fem, o la societat, per si mateixa, si només estem preocupats de que si el nen estudia, bueno, que també és un únic valor, però només no és l'únic valor. I això ho hem dit en aquest programa, és una vegada.
Com estem de resum, mirem molt a part
que els pares, de vegades, diuen preguntes, què els hi preocupa amb els cursos? Moltes vegades, les notes. I dius, bueno, va, estan molt bé les notes, però hi ha una sèrie de contravalors instal·lats. Per exemple, hi ha una cosa que avui es parla molt, que és molt positiva, és la llibertat. I és molt bé, està molt bé la llibertat. Tant de bo que tothom se senti lliure i respecti la llibertat dels altres i fomenti, etcètera. Tot això està molt bé. Però la llibertat sense valors és llibertinatge. És llibertinatge. Quan un fa allò que li agrada fer, pues, no és generós, pues, és egoista. No és honrat, pues, bueno, pues, saber el que serà, etcètera. Per tant, el tema que estàvem parlant ara, bueno, hem d'anar una mica contracorrent. Simplement volia deixar subratllar.
Una mica o bastant, perquè
o
moltes,
bastant,
el que deies,
sí.
Tenim moltes coses...
Volia ser discret,
No, tenim moltes coses en contra, no? Moltes coses que deseduquen, potser, la tasca que estem fent
això,
a casa.
Això ara mateix és una època en què tots els que han acabat els estudis de batxillerat, la majoria de la situació que jo conec, han anat de viatge. De viatge uns dies, a celebrar que han acabat batxillerat. I hi ha algunes festes o sortides que dius, ja comencem malament. Per què? Perquè està de moda. Està de moda anar a un determinat lloc, com unes illes, que allò és una
llibauja
total.
Que veuen poc la illa, resumint.
Clar,
no?
Ja veuen poc la illa perquè sobretot surten de nit i dormen de dia, no? Llavors, venia una mica a compte perquè la societat no ajuda a educar. deseduca i t'ofereix t'ofereix doncs, coses atractives aparentment, però que no duen a la felicitat, perquè destrossen a la persona, no? Moralment, físicament, etc. Llavors, doncs, que tot això, si ho hem treballat des de petits, ho tindrem clar, i hem de saber dir, no? Hem exercit l'autoritat, doncs no, això no ho fas, no, aquí no vas, fins a aquesta hora no surts. Etcètera, etcètera.
El viatge de la illa,
el viatge
no
de la illa, busca't un altre,
l'altre pla.
Hi ha destins fantàstics. A més, és lo maco, és lo divertit de contracorrent, eh? Perquè, escolta, seguia la trupe, bueno, anava a dir la manada, no, no és una expressió...
Ara ja l'hem desterrat, aquesta.
Però, bueno, seguia la tropa, seguia... No, home, no, com a borreguets, no, home, no, nosaltres contracorrent, tu.
El que passa és que és molt atractiva l'oferta, eh? Molt atractiva, i van contracorrent, han d'anar contracorrent, però no és gens fàcil. No és gens fàcil.
Hem de fer atractiu
de
l'altra banda.
Si hi van, doncs els has d'alertar. Mira, tingues en compte això, 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 ves en compte de no sé què, tal, de...
Tenir-ho previst,
la llibertat, no, és ella. Jo abans deia al Josep Maria, no hem de ser pares pesats allà de 6 a 7, sento i et dic no sé què. No, això és veritat. Però sí que hi ha una sèrie de mantres, no, o de consignes que al llarg de la nostra vida hem d'anar repetint. Per què? Perquè es queda gravat en el cervell dels nostres fills i un bon dia, tard o d'hora, sortiran, no? Per exemple, doncs mentir no compensa. No compensa mai, primer, perquè és una covardia dir una mentida, però segon, perquè sempre t'enganxen, o sigui, segur, segur, no?
I quan t'enganxen s'ha acabat.
Per una que encolis, tres te les descobriran. Però sobretot perquè dir la veritat sempre és lleial, valent, etc. No? Després, per exemple...
Això, anar-ho repetint,
anar-ho repetint.
Mentre rentem els plats, mentir
no compensa.
Bon dia, mentir no compensa.
No compensa. Després, recorda que no cal beure alcohol per divertir-te. És una altra, no, frase que tu has d'anar repetint ja quasi des que tenen 8 anys, no? No, és que és veritat, perquè no fa falta beure alcohol, ni massa alcohol, per passar-ho bé. És tot el contrari. Llavors, això, bueno, doncs potser veuen algun dia, veuen dos, però se'ls hi queda... Com això, jo puc posar...
Amb aquest mantra,
exemples,
no?
Eh?
Sí, 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 que o sigui, ho tenen que, interioritzat, que, ja, que saben que...
Sí, i quan ho fan... No? La seva consciència va dir...
Boca,
la mama i el papà ens han dit... Però després la seva llibertat va per davant, no?
Però o potser també... ho proven, és el que dius, no? I però
sí,
el missatge sí que els hi ha quedat i no serà l'únic objectiu, que
no,
és com
veure. Com fer-te al llit cada dia abans de sortir de casa.
Potser tota l'adolescència el deixen rebregat i el dia de demà sí que són, no, persones que es fan al llit sempre que surten de casa.
Però si no se'l fan, el tenen que trobar com l'han deixat, eh?
Això és veritat.
No val que després la mama o el papa...
Apareguin amb el llit planxadet.
Fagin una mica de rec.
Posaré un exemple personal que em va passar aquest cap de setmana. Un fill meu s'aixeca i no es fa el llit. Jo dic, pues jo no li faig, val? Però què va passar a les 5 o a les 6 de la tarda, que va venir una visita inesperada? Va demanar per anar al lavabo, va passar per davant de l'habitació, que estava oberta perquè estava més o menys ventilant-se, doncs a veure si fèiem una mica de corrent per passar la calor, i després, clar, tu... O sigui, tragues que aquella persona devia pensar... Quina
no
casa...
s'ha fet ni llit, no?
No s'han fet ni llit.
Aquesta
mare,
aquesta mare no escolta el programa Paraules d'amor. És que...
No ha repetit el mantra les vegades que tocava, no?
No som famílies perfectes perquè, entre altres coses, no existeixen les famílies perfectes.
Doncs fem una petita pausa. Ja sabeu que avui no hi ha entrevista, però descansem, fiquem un tema musical i encararem l'últim tram del programa.
De colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la sol no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall. Quan et crido a la muntanya i l'ecom va contestant. Quan et faig amb margarides la pulsera de colors. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo tu t'estimo molt. Si estàs amb mi, desapareix tot el que és trist. Un dia gris el pintes de colors. Fins a la lluna i tornat estimo jo. Els meus
meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No em puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Cames i braços, què em passa? El cos m'està tremolant. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar. Quan s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí, quan es cruça amb el teu dit el meu nom en el mirall, li dono un cany a la ràdio i escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris el pintes de colors. Fins a la lluna i torna, t'estimo jo.
Doncs amb aquest tema de l'accent Busto, que es diu T'estimo molt, avui parlàvem d'estimació, parlàvem de la importància d'estimar per educar bé, doncs encarem aquesta darrera etapa del programa, ja aquesta recapitulació final. Estàvem parlant precisament d'objectius educatius i, sobretot, un dels objectius clau és comunicar-nos bé amb els fills. Sense comunicació és quan comencen a sortir les dificultats, quan tenim problemes que no sabem com resoldre, quan tenim converses que han quedat a mitges. La comunicació, suposo que vosaltres que feu molts cursos d'orientació familiar, sempre surt a tots els cursos, no?
Sí, sí. No, i a més sempre ho posen com un problema. Davant d'un cas d'orientació familiar, sempre dius, aquí falta comunicació.
Per això, fins i tot a l'empresa, sí, a l'escola, sí, no? A tot arreu.
A veure, és més, a tots els nivells, no? Per exemple, ara faig un petit parèntesi, no és exacte amb el cas de la família, no? Però, per exemple, jo que he estat en un col·legi sempre deia que moltes vegades els problemes són problemes... Si es fessin bé les tutories, el 90% dels problemes desapareixerien. Això és un fet. Vull dir, no m'ho pot discutir.
És així, no?
Que qualsevol professor d'un col·legi no discuteix perquè sap que és així. I per què? Perquè el tutor, a vegades, no fa bé les tutories. Perquè no les fa, perquè no té temps, per lo que sigui. Els fan bé les tutories, el 90% desapareixen. Dic que el 90% podria ser més del 90%. Bueno, si els pares... Aquí, aleshores, és on has d'aprofunditzar. Què hem de fer per fer-ho perquè hi hagi comunicació? Això és el tema, no? Però si realment es comuniquessin amb els fills, si fossin capaços de comunicar-se adient, d'una forma adient, no de qualsevol manera, a crits, com dèiem abans, o quan tu et ve de gust, doncs mira, ara em ve de gust, dic, mira, escolta, va. Si ara no toca, avui tocava fer una altra cosa, avui tocava jugar amb ell, avui tocava somriure, avui tocava no sé què. Vull dir, quan no ho fas bé, quan no hi ha comunicació, aleshores és quan comences a tenir problemes.
A mi em sembla que la comunicació comença el primer dia que neixen els nens.
Ja, aquell dia ja ens hem de comunicar, no?
Perquè, o inclús abans. Però, evidentment, des del primer petó, des de la primera abraçada, des de la primera vegada que li donem, doncs, o el pit, o el biberó, el que sigui, ja estàs comunicant-te, o el banyes, o jugues amb ell... Ja, això és comunicació, no fa falta això que dèiem abans, no? Hores i hores de conversa, de mira fill, tal, quan ja té 17 anys. Mm-hmm. És que la comunicació o la fomentes de seguida que neixen, i quan són ben petits, o ja fas tard, perquè és el que també hem dit abans, que no es creen lligams.
Des del minut zero?
Des del minut zero. Mm-hmm. Un altre tema és escoltar, perquè moltes vegades els pares... tenim el vici o, bueno, doncs no ho sabem fer prou bé, de que quan t'estan intentant dir alguna cosa ja els estàs tallant per contestar el que tu estàs ja pensant i tu ja has decidit que allò s'ha equivocat ja. I ja estàs, no? I a vegades quan un escolta, però amb atenció, realment es posa a la seva alçada, comprèn, no?, perquè tires enrere i dius, pues jo amb 13 anys, o jo amb 7, o tal, també em va passar això, també tenia aquest tarannà, o mal caràcter, o respostes, o baralles amb els germans, o el que sigui, també em va passar, o sigui, però clar, has d'haver escoltat abans. I després ser proper, o sigui, estar present, perquè el pare o la mare, que està sempre liat amb altres coses i no hi és, o encara que hi sigui, és com si no hi fos, perquè potser estàs planxant, o estàs davant de l'ordinador fent alguna cosa, o estàs cuinant. Però si no ets capaç d'escoltar i de mantenir una conversa i de preguntar i tal, pues és com si no hi fossis, no?
Anar fent
i tu dius, no m'estàs escoltant
res. No?
Llavors ja gira, el fill gira cua i marxa. I allò que et volia explicar ja no tothom explica.
Oye, jo volia simplement un matís, Això que ha dit la Laura és completament al 100% cert, no? El que passa, que hem de tenir en compte un altre vessant que ens pot ajudar, perquè clar, estem de repàs, i dir, bueno, perquè tal com escolta... El que has dit és el que ha de ser, Però un que ens escolta, però que digui, no, quan la comunicació de ser de ben petits, no sé què, tal. I això és cert. El que passa que no hem d'oblidar, ho dic per arreglar les qüestions, que un fill desitjaria... Jo no sóc capaç de dir si desitja en aquell moment, però ja desitjaria tenir l'oportunitat de tenir bona comunicació amb els seus pares. Els fills desitjarien. Jo m'agradaria tenir un pare amb el que pogués parlar. M'agradaria una mare amb el que pogués parlar. M'agradaria. Això ho desitja. I aquest desig, doncs, hi és. I com que hi és, per als pares que han fallat, perquè no han fet les coses, no han fet els deures, és bo que sàpiguen que dir, bueno, ja sabem que el que diu la Laura és el que s'ha de fer. Això és el bo. Però, bueno, a veure, desitjarien. Bueno, jo aprofitaré i a veure com. És com, per exemple, tornant al tema de l'efectivitat. Home, ja m'hagués agradat que haver parlat amb el meu pare o la meva mare d'aquests temes que mai m'ha parlat, ningú m'ha dit res. Bueno, doncs sí, això és el que s'hauria d'haver fet. Però els fills desitjarien poder parlar amb els seus fills. Per tant, si un aprofita que, com que és cert que els fills desitgen, tenen aquest desig, sempre un pot arreglar-ho i dir, mira, quan eres petit, jo no parlava d'aquestes, però com que ara ja ets més... Qualsevol excusa per retomar, diguéssim, la possibilitat de començar a millorar una cosa que hagués estat ben orientada. A mi em sembla que val la pena. Perquè
mai
un es pot...
és tard, no, perquè, no? Vaja, mai és
no,
tard.
A veure, s'ha de fer com diu la Laura. Però si un ha fallat, diu, vaig aprofitar, a veure si entro per aquí.
Vaig a veure aquest estiu, li enviaré un WhatsApp.
A més, positius, no? No. Sí. Ja, si falles aquí, ja falles.
Tirar la tovallola amb l'educació dels fills, això no es pot fer mai. Clar. Digues, Josep Maria.
Dos intervencions molt brillants, però...
Però, ui, ara voràs dir a la propera. Però...
No oblideu que el
jo
Mundial...
De vegades els pares els hi plantegen una sessió i dic, escolta, vosaltres creieu que el vostre fill seria capaç d'explicar-vos qualsevol malifeta que ha fet? I es miren uns segons, però tots amb el cap diuen que no. Llavors dic, nois, tenim un problema, eh? Allò de Houston, tenim un problema, no? O sigui, no hem creat aquest clima de comunicació i de confiança perquè això es produeixi. Evidentment, allò que dèiem abans, des del zero, no, jo ja saps que sóc dels que defenso del menys algo, no? O sigui, parlar a la panxa ja. Però, clar, el que no ho ha fet, efectivament, li costarà més, però amb educació mai és tard. Però sempre hem d'obrir aquesta porta, O sigui, els nostres fills sempre tenen que saber que a casa se'ls estima per el que són, no pel que fan, i que, escolta, els ajudarem, Amb la qual cosa, si ho explica, evidentment, tindrà la conseqüència lògica de lo que ha fet, però se l'ajudarà i se li buscarà. O sigui, si obrim aquesta finestra, sobretot amb un fill preadolescent o infant, quan arriba l'adolescència canvia molt el panorama perquè el nano té... I amb això que ha d'explicar molt bé a l'hora d'escoltar, és claríssim. No en sabem, els pares. Allò que es diu sempre, no?, de que oïm amb l'orella, no?, però escoltem amb el cor, no? No sabem. La majoria de vegades ja, perquè estem enfadats, perquè tenim pressa, perquè no tenim temps, però això, ja, el nano no ha dit res i ara hem juzgat. O no l'estem escoltant i...
No, però ja volem que acabi, no? Quin rotllo ara, no?
Hem de tindre, i si no l'hem tingut durant l'any, ara a l'estiu, la capacitat d'escoltar els nostres fills i oferir-los aquesta porta oberta i dir, noi, vinga...
Explica-m'ho, que tinc temps i te'l dedico i escolto sense interrompre.
A vegades els adults arribem a ser tan rucs que quan un fill arriba i te diu papà, mamà, com estàs? I no se'ls acudeix una altra cosa que dir cansat.
Com he d'estar? Si no m'ajudes gens.
Home, sí. No, però ho arreglo. Cansat, però, escolta, m'interessa.
Val.
Jo dic per aprofitar, perquè si, també veuen que estem cansats, i diem la veritat, no? Vull dir. I també, amb aquesta línia, el de l'oportunitat. Perquè de vegades dius, ara no és el moment. Per què? Perquè ho veus. Un moment que saps com està el nen. I ara no és el moment de parlar d'això. Ara no li puc renyar. Ara no li puc dir això. I els ser oportuns, a vegades, guanyes molt de temps perquè ho esguerres quan no ets oportú. I potser per mitja hora, dintre mitja hora possiblement potser seria oportú. I en aquell moment no era oportú, perquè estava en un tema que el cap estava en un altre lloc. Per tant, de vegades hem d'estar una mica... Tenim aquesta cura de dir, veure, ara no és oportú, deixa-ho. I sense pressa, sense pausa. Vull dir, no ve de 5 minuts. L'educació d'un fill no ve de 5 minuts. Tenim tota la vida per educar-lo. Per tant, per 5 minuts no arreglem res. Uh-huh. Val la pena esperar, no 5, millor, un quart d'hora o un dia, si fa falta.
Però és veritat que a vegades hi ha moments en què, al contrari del que deies ara tu, també hi ha algun moment en què surt una conversa inesperada i et poses les botes, perquè el fill està receptiu, esteu a soles, i pum, 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 pum... I és, són converses que dius, caram, que bé, tots dos sortim supercontents, no?, d'aquella conversa tan íntima.
Doncs esperem que ara aquest temps de vacances en surtin moltes, d'aquestes converses inesperades. Ara no els hi podrem dir, estem cansats per escoltar, perquè ara ens toca el merescut descans, i esperem que això serveixi per aprofundir en aquestes converses que diem que són tan importants. Moltes gràcies a tots tres, a l'Aureli, al Josep Maria i a la Laura, per aquesta tertúlia. A l'Aureli fa una cara de dir, ja està, doncs ja està.
Coses que teníem que repassar.
Doncs ens acomiadem amb un somriure i que us desitgem que ens recuperem aquí tots.
I molt bon estiu.
Molt bon estiu, i ens retrobem al setembre. Moltes gràcies a tothom.
Adéu. Adéu.